continuem amb el Sant Cugat a fons. Ara ja sabeu que els dilluns a aquesta hora rebem cada 15 dies el grup de joves del Núvol. El grup de joves que s'ha quedat de moment aquesta temporada amb dos integrants, el Guillem i la Irene, a qui ja saludem. Molt bon dia, nois.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ui, quines piles, estan poc carregades, eh?
Que no. Sempre que... anem amb energia.
Ah,
no
pateix, sí?
No pateixis.
Ah, molt bé. Ha sigut una impressió només. Llavors, que... com va tot?
Bé, encara anant al final de trimestre.
Sí, una mica agobiats, però bueno, sempre
sí,
estem bé.
És el que toca en aquestes estades de curs.
Doncs aprofiteu l'estona que esteu aquí amb els convidats que avui teniu per canviar una mica el xip i parlar d'altres temes que segurament són molt interessants. Avui, de què va l'entrevista d'aquesta setmana?
Doncs avui us hem portat a quatre fenòmens que ens parlaran sobre l'estil de vida que significa ser vegetarià. També us portem, com sempre, propostes culturals i, a més, les tendències que estan a les xarxes.
Doncs som-hi!
El fenomen d'aquesta setmana és un grup de joves que han decidit fer-se vegetarians, és a dir, abstenir-se de qualsevol aliment o producte derivat d'espècies animals. Ells són, que els hem portat avui, el Nacho Ruiz, la Paula Domingo, la Rosana Ramírez i la Paula Anton. Són aquí per explicar-nos, doncs, les seves experiències. Benvinguts, nois.
Hola.
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 Primer de tot, per quin motiu vau decidir començar a ser vegetarians?
Bueno, en el meu cas, jo va ser perquè ja feia com molt de temps que veia que no em sentia molt a gust menjant carn, pensava que era molt... O sigui, que menjar un animal era massa... que no era natural, jo creia. Aleshores vaig veure un vídeo que era, o sigui, explicava exactament el que fan amb les vaques quan, o sigui, quan les maten. I des d'aquell moment vaig dir que ja no volia menjar més carn.
Jo, en el meu cas, per una banda, ma germana gran era vegetariana, per tant ja tenia com un punt més d'influència, i per altra banda sempre m'havien agradat els animals, però mai havia tingut la voluntat suficient per deixar de menjar carn. Però va arribar un dia que també vaig veure un vídeo, però aquest era d'un activista que feia feia una xerrada a una universitat, i tot i que hi havia arguments que no em semblaven correctes, molts altres sí que em van acabar convencent.
En el meu cas va ser aquest gener que... A mi sempre m'han agradat els animals i sempre he volgut ser vegetariana, però els meus pares sempre m'havien dit que no, perquè com estic creixent, que em faltarien proteïnes, que haurien de fer un altre plat... Però aquest gener vaig estar parlant amb els meus pares i al final vam decidir que no era cap problema, ja que a casa meva tampoc mengem molta carn. I per això, bàsicament, per el tractament, va ser una decisió pel tractament que es fa cap als animals.
Jo fa 3 anys que sóc vegetariana. Tot va començar quan portava com 2 setmanes sense menjar carn per qüestions que no havíem anat a comprar o el que sigui. I un cop la meva mare me'l va ficar al plat, jo vaig sentir alguna cosa estrany i no em va vindre de gust menjar la carn. Llavors, des d'aquell mateix dia vaig decidir que ja no em prendria més.
I us heu assessorat alguna vegada per algun expert o és un camí de ser vegetarians que heu emprès vosaltres sols?
Jo la veritat és que no, o sigui, ha sigut tot per mi sola.
Jo tampoc, perquè també porto 3 anys sent-ho i no he notat cap canvi en la meva salut.
Jo tampoc, tampoc he notat cap canvi. Em vaig anar al metge, això sí, perquè la meva mare volia saber que tenia totes les proteïnes necessàries i cap problema, tampoc.
Jo em vaig fer una anàlisi i tot va sortir correcte i no ens falta res.
Però, llavors a mi m'agradaria saber quina és la situació diària a casa vostra. És a dir, a les vostres famílies se segueix una dieta vegetariana o sou els únics de la família que la seguiu? Com és?
Bueno, jo al principi érem ma mare i jo, sobretot. Ma mare ho va deixar de ser durant un temps i ara ha tornat, o sigui, està com menjant, o sigui, res, només l'únic que menja és peix i de molt de tant en tant. I el meu pare no, el meu pare ha seguit menjant carn.
Jo, com que érem ma germana i jo qui no menjaven, no es va seguia menjant carn per part dels meus pares i ma germana petita, però es va reduir bastant el consum.
Jo, tota la meva família menja carn, però mengen carn, però diguem dos cops al mes, tres, es menja molt peix, però carn, no, quasi res.
Jo vaig començar sent-ho i el meu germà i la meva mare es van afegir i el meu pare és l'únic que en menja, però només quan va a restaurants perquè a casa meva ningú en compra.
Clar, és que jo us ho preguntava més que res per la logística, no? Perquè organitzar la família, organitzar els àpats, fer les compres i tot això, doncs això genera unes dinàmiques que si et trobes que has de fer un plat diferent per cadascú, realment és complicat, no?
Sí, una mica.
Jo vaig veure un vídeo en què un home parlava sobre això i deia que realment quantes més facilitats tinguis per poder ser vegetarià sense problemes, més gent acabarà tendint a ser-ho. O sigui, molta gent potser sí que ho seria, però com que la majoria no ho és, no tens com facilitats, no tens ajuts al teu abast per poder ser-ho.
Jo m'imagino situacions, diguem, contràries a aquestes que tu estaves explicant. Nacho, és a dir, que algú, per iniciativa pròpia, així, de la vostra edat, diguin bon dia a casa, doncs jo vull ser vegetarià, i que a casa li diguin, mira, escolta, no ens enredis, que ja en tenim prou feina per organitzar-nos, que a sobre he de fer una cosa diferent per tu.
Clar. No? Però després a nivell de supermercats o el que sigui, vull dir, potser ja... A veure, no tots els vegetarians tenen per què suplementar la carn amb tofu, però igualment suplements i coses així potser te'n trobes de cada 10 supers a 3. Potser.
I també te'ls pots fer a casa.
També, però vull dir,
sí,
coses
són,
així...
Ja en, o sigui, són bastant més cars. O sigui, sí. Una hamburguesa de tofu et pot costar 4 o 5 euros perfectament.
Llavors la pots fer de llenties a casa teva.
Sí,
amb frits secs.
Tardes una mica més, però mira, surt més a compte.
I ara que les dues Paules estaven parlant de fer-s'ho a casa, com interveniu vosaltres en els preparatius d'aquests àpats? Us els preparen o vosaltres interveniu directament?
Jo m'ho faig tot, jo, sempre que puc. O sigui, quan vull algo que... O sigui, si hi ha carn a casa, doncs m'he de buscar la vida. I doncs m'ho faig jo.
Sí, igualment. Aquí, si tu vols algo, t'ho fas. I no molestes a ningú. I les hamburgueses, jo les he fet amb ma mare a vegades, i quinoa, pues, com és molt bona, la mengem tots.
Jo, com que s'ha reduït bastant el consum de carn des de que vam ser començar a ser vegetarians, ara és com meitat-meitat. A vegades faig jo, a vegades els meus pares, però ja no com a suplement, no, o sigui, no com a fer un plus d'un plat vegetarià i un no, sinó plat vegetarià per tothom i ja està.
En el meu cas, la meva família només menja, com he dit abans, dos o tres cops al mes, llavors són casos molt específics en el que m'he de preparar jo alguna cosa per separat.
I com heu incorporat aquest estil de vida en el vostre dia a dia? Va més enllà del que és l'alimentació?
Sí, totalment. O sigui, cada cop jo crec que com més temps portes sent-ho, més conscienciat et sents amb aquest tema. Jo, per exemple, o sigui, intento portar... O sigui, no vull portar, per exemple, sabates que s'hagin fet amb algú d'animal o jaquetes o alguna cosa així, no em sento a gust.
Sí, realment jo crec que molta gent associa vegetarianisme o veganisme únicament a la dieta, quan hi ha gent que és únicament això, pel simple fàstic a la carn, però hi ha gent que és per ideologia pura i tot el que, o sigui, tota la resta de coses que tenen relació en la vida normal d'una persona, com és la roba o inclús productes d'higiene que han estat testats contra animals.
Sí, jo igual. De fet, això ens va portar a la Paula Antoni i a mi a fer el nostre treball de recerca sobre aquest àmbit, sobre els drets animals, dels drets dels animals i el vegetarianisme. I sí, estic totalment d'acord. Crec que com més t'informes, més veus que no es tracta només d'una dieta, sinó el que vesteixes, els productes que compres, fins i tot el xampú, si s'ha utilitzat amb animals o no. No sé, jo crec que és molt més una dieta.
Sí, ho és.
I més o menys ho heu explicat una mica tots, però què van pensar els vostres familiars quan vau prendre aquesta decisió de dir jo vull ser vegetarià i els hi vau dir?
Això, bueno, ma mare super d'acord i el meu pare, bueno, tampoc es va negar, pobre. Només va dir, bueno, fes el que vulguis.
Jo és que m'hi vaig plantar bastant d'un dia, del dia a la nit. Aleshores, al principi sí que es van una mica plantar, però vaig seguir a la meva. I al final és com... s'han adaptat.
La reacció dels meus pares i de, bueno, de la meva família va ser molt positiva. I també, fins i tot la meva mare, bueno, també a la meva família també s'ha reduït el consum de la carn, també per aquest fet, perquè s'han anat informant ells també i, no sé, la reacció ha sigut molt positiva en conjunt.
Jo primer vaig deixar la carn vermella i després el pollastre, llavors va ser com gradual i ho van acceptar bé. Però van dir que no podia deixar el peix, però al cap d'un temps ja vaig aconseguir-ho.
Hi ha algú que mengi ous?
Sí, jo.
Tots,
sí. Crec. Sí, tots, crec.
Tots?
Perquè no som vegans. Som... O sigui, que vegans és que no menges ni ous ni llet i... vegetarians, sí, que
absolutament res que procedeixi, sí, d'origen animal.
Exacte.
Formatge també.
Sí.
Jo no em menjo bàsicament perquè no sóc com jo qui fa la compra, però tinc pensat quan sigui independent o alguna cosa així deixar de menjar, bueno, de prendre llet, de prendre ous i també...
llet d'avena.
Però per aquesta qüestió de consciència que abans comentava la Paula, segurament heu sentit a parlar o heu vist algun vídeo en relació a com es crien les gallines.
Sí.
Sí.
Però hi ha diferents...
I com
diferents.
Moren, també.
Però hi ha diferents graus, els ous estan numerats.
Ja.
Jo intento sempre comprar les més ecològiques possibles, suposo que tots.
Sí, la meva família també.
I tot i que segueixo sense estar una mica d'acord perquè segueixen sent com esclaves nostres,
sí.
Però és que ara mateix, si no em sento preparada per deixar els ous encara, jo. M'agradaria, però...
Jo sí que em sento preparada, però també és una qüestió de comoditat per la meva família, perquè sí que menjo a la dieta de la meva família, mengem molts ous, mengem molts formatges i així, però jo, igual que ha dit el Nacho, una vegada sigui més independent, m'encantaria ser vegana.
I fins a quin punt us trobeu amb problemes, per exemple, a l'hora de sortir amb amics, anar a alguna celebració, anar a un restaurant? Quines limitacions trobeu?
Home, és... A veure, no és molt més fàcil poder menjar carn, però tampoc és impossible trobar... Sempre hi ha algú que no porti o...
Sempre hi ha alguna solució.
Exacte.
Per exemple, al McDonald's, a Anglaterra han tret una hamburguesa vegetariana.
Sí.
Sí, i ara a Espanya a veure quan la porten, no?
Pues sí.
Però no us sentiu temptats de menjar carn?
Què va?
Jo... No, res.
Cada cop menys.
I, sí, jo en el meu cas van ser com al principi, els dos primers dies potser, però després ja està. Perquè jo crec que és l'equilibri entre la voluntat i el que seria satisfer los bienes terrenales, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Ara, que també em sembla una mica contradictori, torno a insistir en la conscienciació, parlar d'hamburguesa, encara que sigui vegetariana, i McDonald's.
Però és que al cap i a la fi hamburguesa és un terme que se li ha posat a la societat perquè no, la gent no li faci res menjar-ne.
Sí, no, si una vegada recordo que vam estar precisament discutint aquí en una altra secció, parlant de gastronomia, perquè se li deien hamburgueses. Si les hamburgueses havien de ser necessàriament de carn i se li deien hamburgueses perquè eren de carn, o per la forma o per què. Això té una discussió llarga.
És veritat, no?
Bueno, és com la llet, no? Llet de vaca o llet d'avena.
Sí.
Que no és tant.
Sí, sí, és algo així, jo crec. Però vull dir...
Sí, l'important és que estigui fet.
Exacte, vull dir...
Marketing.
Segons molts experts i nutricionistes, els joves cada vegada opten per canviar les seves dietes, però també assenyalen que té relació amb el nivell econòmic. És a dir, que és més fàcil per una persona que té més diners convertir-se a ser vegetarià o ser vegà. Quina part de la veritat creieu que hi ha en aquesta afirmació?
A veure, les verdures, si les compres bé, són més cares, però a la llarga et surt més a compte. No tenir problemes de salut i ser sa... que tenir problemes de salut i menjar hamburgueses d'un euro cada dia. Llavors jo crec que és, a la llarga no té res a veure.
Bueno, més que res, que el que molts estudis diuen és que és més fàcil que joves que no tinguin cap dificultat econòmica esdevinguin vegetarians o vegans que, en canvi, altres persones, als quals la seva família no es pot permetre comprar, menjar o pagar vegetaria, simplement, com dèieu vosaltres, perquè
clar, perquè sí, potser és una mica més car que lo normal, però no crec que sigui aquest el motiu, no sé.
Jo a casa meva, vull dir, he estat mesos sense comprar cap mena de producte específicament vegetarià i tampoc passa res, vull dir. El de les hamburgueses vegetarianes sí que és veritat que són bastant cares, i el tofu i el seitan i de més, però si no en compres tampoc. Vull dir, no menjar carn no es redueix a menjar herba, bàsicament, que això molta gent acaba fent la broma i vull dir, no cal comprar menjar específicament per vegetarians.
Creieu que els joves estan influenciats també pels patrons alimentaris dels famosos? O sigui, hi ha una certa pressió social en aquest aspecte o no influeix per res?
Simplement, per exemple, per el fet d'estar sa, ja més enllà de ser vegetarià o no?
Jo crec que no diria tant com que s'ha de seguir un model ni res així, sinó crec que sí que pots rebre influències, per exemple, bueno, no sé, jo segueixo a bastanta gent, diguem, famosa a les redes socials i moltes s'han tornat veganes, llavors és una manera de donar a conèixer el veganisme o el vegetarianisme o el que sigui la seva dieta, però no diria que és, no diria que hi ha cap pressió, diria que és més com que s'informa la gent, no diria que no hi ha cap pressió.
Sí, és consciència.
Sí.
Jo en el meu cas és que a la gent a la que et miro, que venen a ser tot músics, em vaig adonar que eren vegetarians després de ser-ho jo. Però com una curiositat més, saps? No ho posen al davant de la seva personalitat. Simplement ho són i ja està. No és algo que vagin mostrant com amb orgull.
I quin creieu que és l'objectiu de ser vegetarià a llarg plaç? És a dir, que hi hagi una major consciència, reduir les injustícies animals...
Jo crec que com més es redueixi el consum de carn, menys matances es faran, diguem, menys granges fabricaran...
Menys contaminació, també.
Exacte, important.
Perquè això és algo que no es diu tant, però contamina molt fer carn.
Molt.
I tota l'aigua que gastes...
I gasta molt el pit, el gra, sí.
Sí, o sigui, el menjar dels animals, l'aigua, el terreny... Això és una contaminació molt gran i la gent no ho sap.
Sí, de fet, jo vaig llegir algo que era que la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que emet les granges factòria és molt més gran que tot el servei, tot el transport, tot el diòxid de carboni que transmet el transport, ja sigui tota mena de transport. O sigui, la quantitat de contaminació és molt gran i molts cops no es parla d'aquesta contaminació.
Jo moltes vegades en part al cap i a la fi és el si vols canviar el món canvia primer tu. Però després sí que és també algú més personal teu, però en principi jo crec que és això en part.
De mica en mica s'omple la pica.
Sí.
I creieu que els vegans patiu, ai, els vegetarians, perdoneu, patiu o pateixen alguna burla o discriminació a la societat? Algun cop heu patit algun comentari?
El Nacho abans ha dit lo de l'herba.
Sí, bueno, però això és bromes entre amics que mira.
A mi a la classe em diuen tofu, però carinyosament, que si faig la fotosíntesi, que si poso una planta...
Que pobres plantes. Això sempre.
Sí.
Que tenen sentiments.
No és graciós.
Però bueno, no has de fer cas.
I ja per acabar, la pregunta estrella que li fem a tothom, que suposo que el Nacho, que ha vingut altres vegades, ja la sap, és, es lliga, és motiu per lligar, convertir-se en vegetarià o vegà?
Jo diria que no.
Ho heu fet servir com a excusa per lligar?
No.
No té relació.
No, ja
descartat de la llista de temes. Per...
Ara, el que no sé és si abans de lligar preguntaran tu...
Exacte. Pues això és un conflicte.
Ets vegà, ets... Clar.
Poca broma.
Pot ser-ho, no té per què.
Depèn de l'escèptic que siguis. Si ets una persona que està disposada a tancar-se a tenir relacions amb tot aquell que no sigui vegetarià, home, no sé, no té gràcia amb...
Bueno, però suposo que a llarg termini, amb temes de convivència, si vas viure una persona...
Sí, potser.
Igual, sí.
Home, i per temes de consciència, filosofia i d'entendre la vida. O sigui, si ets vegetària o ets vegà, segur que no decidiràs compartir segurament la teva vida amb una persona que li agrada el bistec i l'entrecot i està tot el dia enganxat allà a la pota al pernil.
Bueno,
potser trobes una...
A mi no em molestaria perquè és una decisió que...
Clar, que si ella em respecta a mi, jo
el respecto a ell.
I potser, de fet, és una oportunitat per fer canviar alguna cosa més.
sí. També, sí, és veritat.
Sí, també crec.
Jo crec que s'adapten a tu.
Penseu que s'ha de canviar el...
Bueno, sí.
L'altre?
No, a veure, no forçadament, però donar exemple, consciència... Vull dir, molts vegetarians sí. Són allà tots radicals i van...
Bueno, però
van
hi ha cadascú amb la seva consciència, no?
Però, sí, si no, sí, però si no es coneix la realitat, llavors jo crec que si molta més... Si es conscienciés a molta més gent, molta més gent seria vegetariana.
Clar. Sí, llavors, si les granges factoria fossin
De vidre,
hi haurien molts més vegetarians al món.
Clar, perquè la gent no veu el que passa.
Podríem estar aquí discutint hores i hores, eh? El que passa és que llàstima que no tenim massa de temps i hem consumit bona part del programa d'avui. O sigui que, noi i noies, gràcies per haver-nos acompanyat avui i ara continuarem els darrers minuts. Primer amb tendències i després amb les propostes que ens fareu. Gràcies als quatre.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Una setmana més, els núvols tornem amb el que ha estat més sonat a les xarxes socials. Fotografia, la superlluna i molt més. Han estat uns dies amb molts enrenous a internet i comencem amb Google. Tonight, I just wanna take you away.
So it's up in the sky. Google ha anunciat el llançament d'una aplicació de mòbil que permet digitalitzar les fotografies antigues. Es tracta de l'aplicació PhotoScan. L'app utilitza la càmera del mòbil. Només enfocant les quatre cantonades de la foto en qüestió, aquesta passa a estar al nostre dispositiu. La imatge queda en un perfecte estat. Oblideu-vos de fotografiar una foto de veritat i que es vegin aquelles brillantors horribles que queden fatal.
Aquesta aplicació suposa una autèntica revolució, ja que no has d'escanejar les fotografies, sinó que trigues menys de 10 segons. El Play Store, només uns dies després d'estar disponible, ja té un 4,2 sobre 5 de valoració i comentaris molt positius dels seus usuaris. Ja sabeu, núvols, PhotoScan disponible per tots els Androids i iPhones.
Com tots recordareu, fa uns dies va haver-hi la superlluna. Les xarxes es van omplir de fotografies, tothom va penjar-hi contingut respecte al fenomen que no es veia des de 1948. Si potser vosaltres també heu estat uns posturetis, heu sigut una de les milers de persones en penjar la foto de la superlluna. Amb el hashtag Supermoon, aquella nit podíem trobar a les xarxes socials fotografies d'arreu del món.
Però no podem oblidar els memes fets al respecte, com sempre a la vida. Van aparèixer fotografies que, en lloc de la lluna, podíem veure la massa d'una tortita sobre un fons fosc. Aquests memes no van trigar a escampar-se per Facebook, Twitter i Instagram. Sempre hi ha ocasions per divertir-se a les xarxes.
I per acabar, les xarxes van plenes de comentaris de milers de joves catalans emocionats perquè el grup de rumba Charango traurà nou disc a la primavera. Faran el primer concert el 12 de maig a Barcelona.
Després de les seves peripècies tocant música a camps de refugiats i a llocs més desfavorits d'arreu del món, Charango torna amb el seu tercer disc, que té unes grans expectatives i ens té a tots expectants a les xarxes.
Els núvols hem tornat una setmana més per portar-vos les recomanacions d'oci dirigides als joves de Sant Cugat. Avui tenim, com sempre, pel·lícules, sèries, llibres i un grup de música. Comencem amb la sèrie.
La sèrie d'aquesta setmana és Chef's Table. Aquesta sèrie documental produïda per Netflix ens explica què hi ha dins de les millors cuines gourmet del món. Cada capítol ens narra la història d'un xef que estigui intentant reinventar la cuina. A poc a poc ens descobreix noves formes de cuinar que s'estan desenvolupant arreu del món. Sens dubte, molt i molt interessant.
Els capítols tenen una durada d'entre 40 i 50 minuts i cadascun se centra en un xef diferent. Ja s'han gravat 4 temporades, però aquí a Espanya només en podem veure les dues primeres. És una sèrie curta, ja que cada temporada té 6 capítols només. Pel que fa a les plataformes, només està disponible a Netflix.
Seguim amb un llibre. En aquest cas es tracta de El hermano del famoso Jack, de Bárbara Tripado. Aquesta novel·la ambientada en el Londres dels anys 60 ens presenta a Catherine, una universitària moderna que entra en contacte amb el professor de filosofia i la seva família. Parla d'amor, malentesos, ingeni i desnovisme. La narració és fluida i directa, repleta d'humor britànic, dirigit a la intel·ligència del lector.
Té unes 320 pàgines, però és de lectura molt ràpida, ideal per un cap de setmana. El llibre és de l'editorial Asteroide. Té un preu de 20 euros, però sempre el podeu aconseguir en format e-book, que us sortirà més econòmic, o si no, busqueu-lo de segona mà. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.
Who says I can't get stoned? Continuem amb una proposta cinematogràfica. Avui us portem El Club de la Lucha, un film molt conegut, però que molts potser no haureu vist, perquè es va estrenar l'any 1999. El film està dirigit pel prestigiós director David Fincher i protagonitzat per dos dels actors més famosos de Hollywood, Brad Pitt i Edward Norton. Té una durada d'uns 139 minuts.
El film tracta sobre un jove fastiguejat de la seva gris i monòtona vida contra l'insomni. En un viatge que fa en avió, coneix a un carismàtic venedor de sabó que té una teoria molt particular. El perfeccionisme és cosa de persones dèbils. Només l'autodestrucció fa que la vida mereixi la pena. D'aquesta manera, els dos decideixen fundar un club secret de lluita, on poder descarregar les seves frustracions i la seva ira, i aquest club tindrà un èxit brutal.
Com heu pogut sentir, és un argument original i peculiar que sorprèn molt a l'espectador en el moment de començar la pel·lícula. Us hem d'advertir que és força violenta i que és un tipus de cinema personal que no agrada a tothom, però que atrau molt a la gent jove.
Sens dubte és un film de culte molt recomanable que de ben segur us sorprendrà amb el seu final. És una pel·lícula on s'ha d'estar molt atent. I personalment, he de dir que és una de les meves preferides. Espero que la gaudiu tant com jo. Show me the place where you want your sleep. To go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the...
Com cada setmana acabarem amb una cançó. Avui nosaltres també ens volem unir a l'homenatge del recentment difunt Leonard Cohen, un dels millors cantautors que hi ha hagut en la història de la música.
Us recomanem en especial una cançó lenta, però molt maca, que té el cantautor canadenc, anomenada Show Me the Place. Una autèntica obra d'art que no té pèrdua i esperem que disfruteu tots i totes.
Molt bé, doncs amb aquesta recomanació i aquest homenatge tanquem la secció del núvol d'aquest dilluns, esperant de retrobar-vos d'aquí uns 15 dies. Irene, Guillem, Guillem, Irene, gràcies i molt bon dilluns.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Began. The troubles came, I see.